Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Històric pels marinals, després de 27 anys de reivindicacions veïnals sobre els 170 pisos amb problemes estructurals del barri, avui s'ha arribat a un acord per determinar-ne el futur. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Els veïns, l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Habitatge han signat el pacte per tirar endavant un informe independent que determini si els immobles s'han d'enderrocar o de rehabilitar. El president de l'Associació de Veïns dels Marinals, Francisco García, s'ha mostrat satisfet que tota la lluita hagi donat resultat.
Nunca jamás pensamos que la solución tardaría tanto. De todas formas, este es el primer paso para la solución final a las 170 familias que restan en esta situación de incertidumbre.
L'acord s'ha signat en un acte públic davant de tot el veïnat a la plaça Doctors Banting i Best.
Sabadell serà la ciutat de l'Estat amb més llambordes estolpestaina per reconèixer les víctimes de l'Holocaust.
Després de la incorporació de 36 noves llambordes, el cap de setmana que ve la ciutat ja comptarà amb 59 d'aquests elements. D'aquesta manera s'haurà completat el reconeixement dels deportats sabadellencs als camps nazis.
En esports, Ever Pena ja està sota les ordres d'Antonio Hidalgo com a nou jugador del Centre d'Esport Sabadell.
L'extrem esquerrà ha passat avui la revisió mèdica i ja ha fet el seu primer entrenament amb la samarreta arlequina. Quinada, tot plegat, el mateix dia que el director esportiu José Manzanera hagi desmentit els rumors entorn Juli Otego i ha assegurat que no té cap intenció de marxar.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han pujat lleugerament respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Per fi ha desaparegut la boira del Pla de Lleida i això és notícia perquè des del dia de Nadal no teníem boira al centre del dia en lloc del territori. Només a hores d'ara es presenten alguns estrats baixos a zones de l'Alt Empordà i esperem que a partir de mitja tarda també se'n formin al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu. Tot això amb unes temperatures que són més altes, pujaran sobretot al Pla de Lleida a causa d'aquesta boira que ja no apareix en lloc del sector i tenim valors d'entre 15 i 17 graus al litoral, entre els 13 i els 16 graus al prelitoral i entre els 8 i els 12-13 graus a la resta del sector. De cara demà creuarà la cua d'un petit sistema frontal que podria deixar alguna precipitació durant la primera meitat del dia, sobretot al terç oest, fins i tot alguna vall del Prepirineu o Pirineu Occidental podria produir-se la pluja gelant, ja que esperem valors molt baixos de temperatura, però no serien forma de neu. La cota de neu voltaria els 1.500 metres. Durant la tarda creixeran nuvolades Pirineu, Prepirineu i Nord-est, on podria precipitar en forma de ruixat. La cota de neu baixarà fins a uns 1.000 metres. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la C-59, on hi ha 2 quilòmetres de retencions a Palau per anar cap a Caldes. A la C-58 també trobem problemes a l'alçada de Montcada, 1,5 quilòmetres per venir cap a Sabadell i 2,5 quilòmetres per anar cap a Barcelona. A la B-30, el seu pas per Barberà, 1,5 quilòmetres de cues en sentit sud i 4 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord. I a la P-7 també a Barberà, 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. La plaça dels Doctors Banting i Best dels Marinals ha estat l'escenari de la firma històrica entre Generalitat, Ajuntament de Sabadell i l'Associació de Veïns del Barri per tirar endavant un estudi sobre 170 habitatges que presenten patologies estructurals. Un acord que ha trigat més de 20 anys en arribar i que ha de determinar si aquests edificis afectats amb aluminosi i carbonatació s'han de conservar o bé s'han de tirar a terra.
La plaça del Barri dels Marinals s'ha omplert de gom a gom de veïns i curiosos que han volgut ser testimonis de com les tres parts implicades, Generalitat, Ajuntament i Associació de Veïns, han exemplificat una signatura que ha trigat 27 anys en arribar. Francisco García, president de l'Associació de Veïns, ha avisat que aquesta és només una petita victòria d'una llarga lluita.
Este acto de hoy es fruto de una lucha, pero no de una lucha de una guerra, sino de una lucha social. Esto no es una victoria, es solamente un paso más para alcanzar el objetivo final, esa vivienda digna. Esto no es algo por lo que ni ellos, ni yo, ni nadie de aquí nos podamos colgar una medalla. Es solamente el fruto del trabajo, del diálogo y del entendimiento entre las tres partes que nos hemos sentado a hablar de vuestra necesidad.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha celebrat aquest acord amb un record ben personal, i és que el barri dels Marinals és el primer on va treballar quan va començar a fer de regidora fa més de 10 anys.
Fue de los primeros, el primer barrio donde aterricé como regidora, y por tanto es un barrio que me siento muy próximo. No es un barrio que cuando yo ya vaig a aterrar secretari fa això, fa pràcticament 20 anys, ja hi teníem sobre la taula, doncs, evidentment, aquesta problemàtica d'habitatge que abans comentàvem. Però una de les coses curioses que té el destí és que quan entré com a alcaldessa, una de les primeres reunions, per no dir la primera, que hice com a alcaldessa fue precisamente para hablar de vuestro barrio.
Ara, doncs, aquest estudi que realitzarà el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya ha d'analitzar l'estat estructural d'aquests 170 habitatges i determinar si s'han d'enderrocar o bé es poden rehabilitar.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Abril del 2021, aquesta és la data prevista per la posada en servei de la T-Mobilitat, un títol de transport que acabarà amb les zones tarifàries actuals i que farà pagar els usuaris pels quilòmetres que viatgin i en funció de la periodicitat amb què ho facin. El director general de l'AMTO, Joan Prat, ho ha confirmat aquest matí en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La T-Mobilitat és una de les grans reivindicacions dels municipis de fora de la primera corona metropolitana que veuen com els seus habitants acaben pagant més per arribar a Barcelona. El nou bitllet pretén acabar amb aquest greuge i unificar alguns dels títols que existeixen ara com ara. A Sabadell caldrà esperar fins l'abril del 2021, si res no falla, per poder-la fer servir, mentre que les poblacions de la primera corona metropolitana s'implantarà aquesta mateixa primavera. El director general de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, Joan Prat, ha admès que la mesura s'ha retardat tant perquè la T-Mobilitat significa un canvi de concepte respecte del que s'ha estat fent fins ara.
Era un projecte molt complex, que diguem, era una revolució, diguem, amb el fet de poder pagar, doncs, el transport públic. Ja li dic que no només és un canvi de banda magnètica a contactless, sinó que implica, doncs, un canvi de model. Ja amb els nous títols de la T-Usual, la T-Casual d'aquest 2020, ja s'ha volgut avançar cap a premiar l'usuari habitual.
És una de les novetats que s'esperen al llarg d'aquest 2020, a més de tots els canvis que s'han introduït en els títols de l'Autoritat del Transport Metropolità amb el canvi d'any. Un d'aquests és la gratuïtat de la tramitació de la T16, una targeta perquè els nens fins a 16 anys puguin viatjar de forma il·limitada dins de la seva zona tarifària. Aquesta acció ha disparat les sol·licituds per obtenir les targetes a Sabadell, tal com ha reconegut a l'emissora local el mateix Prat.
Aquests primers dies de l'any, el 2019, Sabadell ens havia demanat 125 T16 i a dia d'avui, aquest 2020, amb els mateixos dies, doncs són 415. Per tant, de 125 noves sol·licituds en tenim aquest any 415. Per tant, són, i en total de l'àmbit AMTO, diguem l'àmbit que gestionem la targeta T16, hem passat de 660 a 4.095. Per tant, són xifres molt, molt importants que han fet, doncs, que saturéssim, diguem, les oficines tant on es tramiten aquestes targetes, tant les sol·licituds web i les trucades telefòniques.
La tramitació de les T16, per la qual fins al 31 de desembre de 2019 s'havia de pagar 35 euros, es poden fer presencialment a les oficines de mobilitat, als estancs o via telemàtica al web t-16.cat.
Encara relacionat amb la mobilitat, primer pas per fer possible l'augment de freqüència a les línies de ferrocarrils de la Generalitat al Vallès. Avui han començat les obres per adequar l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona a les necessitats que suposarà aquest increment. Les actuacions, que s'allargaran 15 mesos i suposen una inversió de més de 4 milions d'euros, deixaran les instal·lacions a punt per quan passin trens cada 5 minuts, en hora punta, cap a Sabadell i Terrassa.
Ferrocarrils preveu una incorporació progressiva de 15 nous trens a les línies del Vallès, la S2 i la S1, per tal d'augmentar la freqüència. Les obres que han arrencat avui van en aquest mateix sentit, així com la línia de garantir la seguretat de les entrades automàtiques dels trens a l'estació barcelonina. Els treballs consistiran en allargar les vies i les andanes fins a aconseguir una distància de 21,9 metres a les vies 1, 2, 3 i 4. El vestíbul també creixerà dels 470 metres quadrats fins als 533, una ampliació que des de Ferrocarrils consideren que farà guanyar comoditat als viatgers. La primera fase, que s'allargarà fins al 31 de maig, afectarà la totalitat de la vorera de la cantonada del carrer Palau en Plaça Catalunya, tot i que l'actual accés es mantindrà. En una segona fase, entre l'1 de juny i el 4 de desembre, només afectarà parcialment la vorera.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
200 aturats de llarga durada rebran atenció personalitzada per tornar al mercat laboral. Serà a través del programa Ubicat, que aquest any arriba a la seva tercera edició. El Servei d'Ocupació de Catalunya ha atorgat una subvenció de més de 300.000 euros a Promoció Econòmica per fer possible la iniciativa, una iniciativa que té com a particularitat l'assessorament personalitzat dels usuaris.
A diferència del gruix més important de programes d'inserció laboral, l'Ubicat centra la seva atenció en l'acompanyament, més que no pas en la formació. El tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, Pol Gibert, assegura que el programa és molt útil.
Té un objectiu molt clar, que és atendre de forma personalitzada. És bàsic amb l'inserció laboral que la persona que està en atur tingui una atenció personalitzada per poder reubicar en el mercat laboral. Sense això, que és el que actualment passa en el servei d'ocupació de manera genèrica, és molt difícil que aquest tipus d'usuaris puguin tornar a una feina activa i que estiguin motivats per trobar una feina que els pugui permetre sortir d'aquest moment que és dur per la gent afectada.
En la primera edició de l'Ubicat es van atendre 350 sabadellencs, dels quals 76 van trobar feina. L'any passat l'índex d'inserció va créixer molt més. Dels 233 usuaris que es van sumar al programa, 127 van tornar al mercat laboral.
Sabadell es convertirà en la ciutat catalana i espanyola més llambordes estolpastaina. De fet, haurà d'homenatjar totes les persones deportades als camps nazis que van viure a la ciutat amb aquestes peces commemoratives. Serà a partir del cap de setmana del 25 i 26 de gener, quan s'acabaran de col·locar les 36 llambordes que falten davant dels domicilis de les víctimes sabadellenques del nazisme.
Arreu d'Europa hi ha unes 75.000 llambordes estolpastaina recordant les persones que van ser deportades als camps nazis entre 1940 i 1945. Sabadell serà la ciutat espanyola amb més peces, 61, que recorden els 59 deportats i dues germanes que van ser assassinades a la massacre d'Oradour-sur-Glane. Per instal·lar les noves llambordes es farà un recorregut que començarà dissabte 25 al matí. Genís Ribé, tècnic del Museu d'Història, l'ha explicat al programa El Cafè.
I fem un recorregut que s'inicia a la Gran Via, allà darrere el parc Taulí, allà darrere l'Hospital Taulí. Farem la primera, la posem prop de Can Puigcener, després en posem una de Can Puigcener a la part alta, d'una persona que vivia allà, al passatge Gertrudi i Artigues. Això és l'inici del recorregut. I llavors, bueno, anem per la zona de Creu Alta, Centre, Serra de Camaró, baixant cap al sud, bueno.
Abans de la instal·lació de les llambordes hi ha tres actes relacionats. Un dels més rellevants és que les peces que s'instal·laran el pròxim cap de setmana es poden veure al Museu d'Història fins aquest diumenge. Diumenge també es durà a terme un recorregut per conèixer aquest projecte a través de sis llambordes que ja hi ha instal·lades a la ciutat.
Volem significar tots aquests aspectes, aquesta complexitat, no? Aquesta gent, aquests homes, van patir diverses circumstàncies, tenien diversos orígens, tenien diverses professions, tenien família o no en tenien, eren solters, bueno, però eren fills dels seus pares, evidentment, i volen significar tot aquest univers, no? Un univers, per una banda, personal de cadascun, però alhora col·lectiu, no?
Per acabar el dilluns 21 de gener, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història hi haurà una conferència sobre la memòria de l'Holocaust a l'Estat espanyol a càrrec de la sociòloga local Marta Simó.
Més notícies en format més breu. L'escriptor sabadellenc David Vilarrós ha desvelat que té nou llibre a punt de ser publicat. Es tracta de La revolta de Cremòvia i arribarà al febrer.
Tinc un llibre al forn, tinc un llibre allà, Coença. Coença vull dir que ja està a impremta, de fet, ja a l'editorial. Vaig fer el cop de cap, vaig allà avall, no me vaig mirar més ja, allò que faig, i sí, l'editor ja m'ha comentat aquesta setmana que està a impremta i arriba a les llibreries a la primera setmana de febrer.
Es tracta d'un recull de contes on hi explica, entre d'altres, la història d'aquest país imaginari des del segle XIII fins a l'actualitat. A més, aquest cap de setmana presenta espectacle a la sala biblioteca del Teatre del Sol, Vila amb Vila i la Cadira. Serà el dissabte 25 i el diumenge 26 a les 8 del vespre.
La Fundació Main explica els seus projectes a Moçambic a través d'una exposició fotogràfica.
Es va inaugurar ahir sota el títol Els colors de Moçambic i es podrà veure durant 15 dies. David Rodríguez és el president de l'entitat.
I reflecteixen en aquest sentit, doncs, les activitats dels projectes amb els nens que viuen al carrer, amb les rondes de detecció que fem nocturnes i diurnes per ubicar els nois dins dels entorns de la ciutat on dormen, el projecte de la xarxa de recuperació d'infants, de xarxes de prostitució infantil, i també contextualitzen d'alguna manera, doncs, la cultura i el que és l'ambient de la ciutat de Maputo.
Un dels problemes principals del país és la mortalitat infantil, sobretot arran de la malària i la sida.
I Sabadell se suma al dol decretat pel govern de la Generalitat de Catalunya per l'accident de la petroquímica al Camp de Tarragona.
En conseqüència, les banderes onegen a mig pal amb motiu de les greus conseqüències provocades per l'explosió de la instal·lació petroquímica tarragonina. D'aquesta manera, el consistori vol mostrar tot el suport possible als familiars de les víctimes i també als ferits de l'accident.
En cultura, com es pot apropar la crisi dels refugiats als infants? Aquesta és la pregunta que explora l'obra de teatre Sopa de Pedres de la companyia sabadellenca Engruna Teatre, que es pot veure a la sala Miguel Hernández fins al 19 de gener. A través de l'Alma, una titella que representa una nena de 7 anys, els nens i nenes viuran tot el procés de migració d'aquesta jove que fuig de la guerra i que busca a Europa un futur millor.
Júlia Santacana i Anna Ferriol, les dues dones que formen l'Engruna Teatre, afirmen que els infants són el públic més exigent que tant actors com actrius es poden trobar en un teatre. És per això que no han dubtat en explicar als infants la crisi dels migrants, tot i que, en una entrevista al programa Al Matí, reconeixen que han adaptat el llenguatge amb el qual expliquen aquesta realitat.
Els nens ho entenen tot, al cap i a la fi. Potser no, les paraules no són exactament les mateixes que faríem servir amb un espectacle per adults, però hi ha diversos llenguatges damunt de l'escenari que t'ho expliquen.
Bueno, és el que diem, sí, no? Que amb els nens s'ha de poder parlar de tot, sí. I es pot parlar de tot, no? S'ha de trobar les paraules i la manera de poder-ho parlar.
Aquesta obra està enfocada a infants a partir dels 4 anys i es pot gaudir al Teatre de la Sala des d'avui mateix i fins diumenge.
Parlem d'òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. Un dia més parlant de Tarragona, perquè hi ha escorcolls a dues seus d'Icoche per la investigació de l'explosió de la petroquímica.
Una comitiva judicial està escorcollant les seus de l'empresa al Prat de Llobregat i a la Canonja en el marc de la investigació oberta per un jutjat de Tarragona sobre les causes de l'explosió que aquest dimarts van causar 3 morts. En paral·lel a la investigació judicial, Inspecció de Treball també ha obert aquest dijous 2 expedients a l'empresa per investigar les causes de l'accident. L'empresa Icoche havia estat sancionada en 4 ocasions en els últims anys, ha hagut de pagar 3 multes per incompliments en seguretat, salut laboral i una quarta relacionada amb les condicions de treball.
El Poder Judicial avala la candidatura de Dolores Delgado a fiscal general.
El ple del Consell General del Poder Judicial ha decidit, amb el vot de 12 vocals a favor i el de 7 en contra, que Delgado compleix els requisits pel càrrec. Aquest mateix dijous, Delgado ha presentat al Congrés dels Diputats la seva renúncia a l'escó, després que aquest dilluns l'executiu de Pedro Sánchez la proposés per a fiscal general. La seva situació de diputat en exercici i membre del grup socialista a la Cambra Baixa era un dels arguments que al·legaven els crítics amb el seu nomenament.
En política, segons l'última enquesta del CIS, si ara se celebressin eleccions, el PSOE les guanyaria i també augmentaria el seu nombre de vots.
Per altra banda, els partits de dreta baixarien el nombre de vots, el PP perdria gairebé un punt, Vox perdria 2 dècimes, mentre que Ciutadans perdria fins a 1.5. Els socis de govern del PSOE, Unides Podem, mantindria els mateixos resultats que en els últims comicis.
L'Eurocambra dona llum verd a la tramitació del suplicatori del Suprem contra Carles Puigdemont i Toni Comín.
Això implica que es farà un debat sobre la possible retirada de la immunitat als dos eurodiputats catalans. La Comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu serà l'encarregada de fer un informe que després s'haurà de votar en sessió plenària.
I un últim apunt, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diu que farà tot el possible per portar el Mobile World Congress a la capital espanyola.
En un esmorzar informatiu, Díaz Ayuso ha assegurat que Madrid ha demostrat amb la cimera del clima que està preparada per acollir qualsevol tipus d'esdeveniment, sigui quina sigui la seva dificultat i magnitud. Barcelona, però, té garantida l'organització de l'esdeveniment fins l'any 2023.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports ha presentat aquest migdia el seu nou fitxatge, Ever Pena. Abans, l'extrem esquerrà ha passat la revisió mèdica pel matí i ja s'ha posat sota les ordres d'Antonio Hidalgo en el seu primer entrenament com a jugador laquinat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El futbolista ferrolà ha reconegut que ha tingut una integració més fàcil tenint en compte el bon nombre de gallecs en el vestidor, especialment per Ian Mackay, de qui ha dit que el va ajudar a prendre la decisió final. Ever Pena procedeix del Badajoz, on va rebre algunes crítiques. Avui, el mateix extrem ha respost als continguts d'aquests comentaris.
No les diría nada, al final cuando entras en un sitio eres muy bueno, cuando te vas eres muy malo. El fútbol, yo que vengan a verme cada semana, cada vez que pueda jugar y que cada uno saque sus conclusiones y ya está. Tampoco me voy a meter en lo que piensa la gente, cada uno tiene su pensamiento y lo respeto y nada.
Ever Pena firma pel que resta de temporada i per una més. Avui, com dèiem, ja s'ha entrenat amb la resta de l'equip i estarà disponible per entrar a la convocatòria de cara al duel d'aquest diumenge a les 5 a la nova Creu Alta davant l'Atlético Levante, un partit amb avantatges pels socis que poden retirar dues entrades gratuïtes. Segons xifres del club, de moment ja s'han envenut unes 1.200.
A la presentació d'Ever Pena, Sergi, també ha comparegut el director esportiu José Manzanera, qui ha confirmat públicament l'interès per incorporar la figura d'un central esquerrà sub-23.
I també ha parlat del capítol de sortides. Manzanera ha reconegut que Alberto Leira ha demanat una solució davant la falta de minuts.
Al final hay jugadores que quizás quieran jugar más minutos, que quizás quieran tener más protagonismo, pero tal y conforme está ahora la situación, al final los que están jugando son porque se lo están ganando y porque están compitiendo muy bien. Alberto es una situación en la que él nos transmitió también a nosotros que quería tener más minutos porque está en su último año sub-23 y a partir de ahí lo que se hará será buscar lo mejor para él dentro de que también sea lo mejor para el club.
I a més s'ha obert un altre cas, el de Jordi Oteo, del qual s'ha rumorejat la seva possible marxa. Manzanera s'hi ha referit també.
Él no nos ha comunicado, por decirlo así, nada. Sí que es verdad que en esa zona, como bien dijo ayer Manu, hay una competencia que es muy muy alta, pero por parte del club a nosotros, Jordi, nosotros estamos encantados con él, sale de una lesión y la verdad es que estamos contentos.
Recordem que ara mateix estan totes les fitxes sèniors ocupades i si no es dona cap de baixa només podrien arribar jugadors sub-23.
I encara en futbol, però en categoria formativa, aquest cap de setmana arrenca la segona volta a la Lliga Nacional. Per segona jornada consecutiva, el juvenil del Centre d'Esports jugarà a Olímpia i a priori contra un rival propici per allargar la bona marxa que du l'equip de Miquillador.
Una fundació esportiva grama que és en tapenúltima amb només 14 punts i que ha perdut 5 dels últims 6 partits que ha jugat. El juvenil arlequinat, en canvi, és segon a 3 punts del líder i porta 9 partits seguits sense perdre. Ara bé, l'equip acostumat últimament a començar per darrere en el marcador i Lladó vol corregir aquesta tendència d'immediat.
Assignatura pendent, absolutament, i a més a mi això sí que és una cosa que em descontenta personalment. No sé si ben bé per mèrits del rival. Prat sí que va ser un rival que es va avançar merescudament al marcador perquè van ser superiors a nosaltres. Els altres gols que estem encaixant són errades una mica de la categoria i pròpia d'aquesta edat, de falta de maduresa i falta una mica d'atenció en detalls que no haurien de concedir-se.
Horari habitual de cara a aquest Sabadell Juvenil Fundació Esportiva Grama, és a dir, el dissabte a les 5 a Olímpia. L'endemà a les 3 es jugarà el Mercantil a la feixa llarga contra la Unificació en Bellvitge. Els de Carlos López necessiten un resultat positiu per no veure's arrossegats per un conjunt al riberenc, que ara mateix és el primer equip que se salvaria.
I a la segona B de futbol sala, tant l'Escola Pia com el Club Natació Sabadell tenen una gran oportunitat per retrobar-se amb la victòria aquest cap de setmana. Els nedadors, per exemple, visiten el CUE, el filial de l'Indústria Santa Coloma.
Un escenari, doncs, que pot ser propici per trencar la ratxa de 5 jornades sense guanyar. L'últim enfrontament, això sí, va acabar en un meritori empat contra un dels conjunts més potents de la categoria, com és l'Hospitalet Bellsport. Ara Borja Burgos, el tècnic nedador, espera fer bo aquest punt, no fallant contra l'últim classificat.
Més que pensar que és bo un bon desplaçament per trencar la dinàmica, jo el que crec és que és un bon partit per fer bo el punt d'aquesta setmana. Al final, sumar un punt contra Hospitalet no és ni molt menys un mal resultat, però sempre i quan pues, ho corroborem ara aquest cap de setmana amb una victòria i tornar a sumar 3, perquè ara mateix qualsevol punt que perdem bueno, ens va allunyar una miqueta de la part alta.
L'Indústries B només ha guanyat 2 partits aquesta temporada, un dels quals contra una Pia que rebrà el carrer Garcilaso al Mardènia. Els alacantins, forts a casa, baixant les prestacions a domicili, d'on només han tret 6 punts dels 21 que té. Santi Sardà, el capità Escolapi, creu que a casa no poden deixar escapar més punts.
El que hem d'intentar és intentar exigir-nos al màxim cada dia per intentar treure els objectius, no? I això passa per treure punts, tots els punts a casa i a fora de casa fer-nos forts. Llavors, quan vam agafar la bona dinàmica també va ser perquè en defensa vam estar molt posats i crec que ho estem aconseguint, però potser d'aquesta porta ara ens faltarà una mica més materialitzar les ocasions i que és el que intentarem a partir d'ara.
El dissabte a les 6 arrencarà tant aquest futsal Pia Mardènia com l'Indústries B Club Natació Sabadell.
Més notícies del dia en format més breu. Caral Castellet s'ha classificat per la final de Halfpipe de l'Ax Open, la tercera cita de la Copa del Món de Snowboard.
La surfista de neu sabadellenca ha acabat amb la millor puntuació de les 14 semifinalistes, un total de 89 punts en la seva primera baixada en el mig tub. La final a Suïssa, amb un marcat caràcter asiàtic per les 3 xineses i 2 japoneses, tindrà lloc dissabte a 6:15 de la tarda.
A la primera catalana de rugby, el Sabadell Rugby Club buscarà la quarta victòria en 4 jornades davant del Buc B.
Un partit que tindrà lloc a la Roureda el dissabte a les 7 i en el qual els arlequinats ja no podran comptar amb Martí Rufí, que per motiu d'estudis marxa uns mesos a Alemanya.
Sembla que no podem escoltar Martí Rufí. En tot cas, el femení, per la seva banda, integrat en el Fem Vallès, jugarà la segona jornada de la segona catalana del derbi contra Carboneres.
En l'estrena, les de Rubén Montes es van imposar per 7-0 al Fem Rugby i ara l'equip espera seguir allargant la gran dinàmica de resultats. Luisa González és una de les seves jugadores.
Ahora estamos tirando la lanza a no solo ganar, sino además ganar con diferencia para, te digo, conseguir también el bonus este de puntos que nos vendría muy, muy bien para colocarnos mucho mejor en la tabla.
El partit tindrà lloc a les instal·lacions de Can Jofresa de Terrassa el diumenge a 12:45.
En tenis taula, el Club Natació Sabadell té molt complicada la salvació després de la derrota per 2-4 a Can Llong contra el Marpex Errenteria.
I a més se li va sumar la baixa d'última hora de Ferran Brugada. Això va provocar el debut a divisió d'honor de l'entrenador del club, Àlex Bocanegra. Els 2 punts, però, els van signar els altres 2 palistes de la tripleta, Pere Veis i Ivan Ruiz. Ho explica el mateix Bocanegra.
El Pere i l'Ivan van poder treure un punt cadascú amb el seu tercer jugador. Però després la resta de partits sí que es va notar la diferència a nivell, no? Va haver-hi un o dos partits on potser l'Ivan també podria haver restat algun 11, però al final no va ser així.
El Club Natació Sabadell és Cuepra, empatat a 3 victòries amb 2 equips més. El primer equip no tornarà a jugar fins la setmana que ve en un duel directe a domicili contra el Termo Tur Calella.
A l'Europeu de Waterpolo, Espanya juga en aquests moments el partit de la segona jornada de la fase de grups davant Hongria.
Recordem, amb el porter Edu Lorrio com a únic representant del Club Natació Sabadell, al final del primer quart el marcador era de 4-2 a favor dels magiars. Una victòria avui asseguraria matemàticament la primera posició del grup i el bitllet directe per als quarts de final. Si no, els David Martín hauran de passar molt probablement per la via dels vuitens.
I en un altre europeu, el de vol. En aquest cas, Espanya ha començat avui la segona fase del campionat amb victòria.
Per 31-25 davant la República Txeca i amb un gol del sabadellenc Aleix Gómez. El combinat estatal certifica la candidatura per acabar en el primer lloc en el grup amb el ple de triomfs 4-4 aconseguit fins ara. Dissabte a 6:45, duel contra l'anfitriona Àustria.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 16 de gener, informant-vos que tot el que vulgueu saber de tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.